Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Distància de seguretat, mesures d'higiene i només 5 alumnes per aula. Aquestes són les condicions en què hauran de reobrir les llars d'infants un cop Sabadell entri en fase 2. Un protocol amb el qual un grup d'escoles bressol privades de la ciutat no hi està d'acord. En un manifest fet públic en les últimes hores, el col·lectiu denuncia que el pla de desescalada fixat per Educació és antipedagògic i alerten que podria ser contraproduent per a la salut mental dels nens. Per tot plegat, aquesta plataforma es nega a reprendre les classes si no es canvien aquests criteris i si es té en compte i que es tingui en compte la seva opinió com a docents. En parlarem d'aquí a uns minuts amb la portaveu de les escoles bressol signants de l'escrit, la Núria Tinteño, directora de la Llar d'Infants Colorins al barri de Can Llong. És dimarts 26 de maig, aquí arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
La lliure circulació entre Sabadell i Barcelona és cada cop més a prop. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia. El govern espanyol ha d'estudiar la proposta de Salut perquè les regions sanitàries metropolitana nord, dins la qual hi ha la ciutat, sud i Barcelona, s'uneixin en una de sol. El departament ha fet la proposta perquè l'evolució epidemiològica dels tres territoris és similar. Així ho ha detallat la consellera de Salut, Alba Vergés.
De fet, per nosaltres continuen sent tres regions i nosaltres analitzarem les dades separadament, però en termes de mobilitat el que proposem és que de cara a dilluns que ve s'entengui com si fos una única regió, perquè ens sembla fer-ho més estable, més lògic i malgrat que estem parlant d'un volum de població, els indicadors són clars i sobretot van alineats amb les tres regions.
L'alcaldessa Marta Ferrés i altres alcaldes del PSC havien sol·licitat el cap de setmana prendre la mesura.
Fa tot just un any, milers de sabadellencs acudien als col·legis electorals per renovar l'Ajuntament.
Avui es compleixen 365 dies de les eleccions que van retornar l'alcaldia al PSC de Sabadell, que va guanyar els comicis amb una desena de regidors.
Repassarem aquells resultats en un reportatge de la Karen Madrid. I a partir de les dues, al programa Hotel Suís, entrevistem Antonio Romero, futbolista del Sabadell, que ha acabat de recuperar-se d'una lesió de gravetat durant el confinament.
A més, entre altres coses, sabrem en quina fase i com els sabadellencs que no siguin federats podran tornar a fer excursions com, per exemple, a la Mola.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Temperatures aquest dimarts, ens ho confirma el Jordi Mateo des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. Les properes hores es presenten marcades per l'ambient assolejat en general a gran part del territori català. Tot i així, tornaran a créixer nuvolades a punts de muntanya, ja han començat a créixer i, sobretot, a punts del Pirineu i Prepirineu, deixaran el cel estones molt ennuvolat, fins i tot amb la possibilitat d'algun ruixat d'intensitat feble a punts del Pirineu Occidental. Pel que fa a la temperatura, tenim valors força més alts que els de la jornada d'ahir. Avui, a molts punts del territori, se superaran els 30 graus de temperatura, amb una situació que es mantindrà també de forma molt similar al llarg de la jornada de demà dijous, i és que esperem una jornada de sol, de temperatures també màximes al voltant a molts punts dels 30 graus durant les hores centrals del dia, i novament, això sí, amb el creixement de nuvolades a punts del Pirineu, que podran deixar algun xàfec demà, localment fins i tot de forma moderada i amb tempesta. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora hem de destacar les complicacions de la C-17 a la Llagosta, on s'ha hagut de tallar un carril en direcció a Vic a conseqüència d'un vehicle avariat. Això provoca algunes aturades en aquest punt. Ja s'ha normalitzat, d'altra banda, la situació a la Nacional 2 a Tordera, on també s'havia hagut de tallar un carril en direcció a Barcelona a conseqüència d'un accident. Pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs primer de tot hem de destacar l'augment de l'oferta de transport públic a la fase 1 del desconfinament a l'àrea de Barcelona. Des d'ahir, a l'hora puntual al matí, els operadors donen entre el 80 i el 100% del servei habitual, depenent de les línies. Recordeu que l'ús de la mascareta és obligatori. Respecte a les indicacions de seguretat i si podeu escollir, viatgeu a les hores de més afluència. Per a més detalls, podeu consultar els canals digitals d'informació dels diferents operadors. I pel que fa a la situació del transport públic ara mateix, hem d'advertir als usuaris de metro que per una incidència, la línia 5 de metro, la línia blava, només funciona entre Cornellà i Colblanc i entre Hospital Clínic i Vall d'Hebron. La resta de línies de metro, així com autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya, circulen a normalitat per l'àrea metropolitana segons els diferents operadors. I això és tot el moment. Des del Centre d'Informació Transmet, molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Bona tarda. Passen pràcticament 6 minuts de 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Grup d'escoles bressol privades de Sabadell per les condicions del retorn a les aules quan la ciutat passi a la fase 2. La plataforma que ha difós un manifest exposant la problemàtica en les últimes hores creu que les mesures de distanciament entre les mestres i els infants o entre els mateixos companys, a més de la limitació a 5 dels nens per classe, són totalment antipedagògiques. Asseguren, a més, que no se'ls ha tingut en compte per dissenyar el pla de desescalada a les llars d'infants. Per això, de moment, no es plantegen tornar a obrir. Núria Tinteño, portaveu del col·lectiu i directora de l'Escola Bressol Colorins de Calllong, un dels centres signants d'aquest manifest. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
De què us queixeu exactament, Núria?
A veure, ens queixem una mica de que els nens són els grans oblidats. És a dir, actualment abordem que fora de l'escola es permeten reunions de 10 persones, infants inclosos, i sense difícil controlar. I llavors no entenem per què el departament ens demana tenir grups de 5 amb distàncies de seguretat, quan això és contraprudent, ja que els nens necessiten aquesta sociabilització. I impedir-lo pot tenir conseqüències a la salut mental i emocional dels nostres nens. A més, s'obliden que l'etapa de 0 a 6 és molt important, ja que estem creant les bases de futurs aprenentatges. Els nens necessiten jugar amb els altres nens, experimentar amb els seus sentits, necessiten tocar, necessiten moure's sense que ningú li digui no. Han de descobrir, han de tocar. Llavors ens queixem de que, bueno, el Departament d'Educació ens ha posat unes mesures que no haurem de ser mestres, no haurem de ser educadors, sinó que serem policies de distància social. I s'obliden de que nosaltres som educadors, que acompanyem amb estima, respecte, tot el procés d'aprenentatge i creixement d'aquests petits.
Clar, com dèiem, ara com ara no podeu obrir perquè encara estem a la fase 1, però un cop Sabadell entrés a la fase 2, de moment no us plantegeu tampoc obrir els centres mentre no canviïn les condicions, no?
A veure, t'explico una miqueta. Som 16 escoles, llavors aquí hi ha una mica d'opinions diferents. Llavors totes estem d'acord en que si obrim, obrim per les famílies, per totes aquelles famílies que ens han recolzat en tots aquests moments. Per nosaltres és una situació de crisi total, és a dir, portem 3 mesos tancats, sense tenir ingressos, i les condicions que tenim ara, amb 5 nens per aula, són inviables. Però tot i així, ens estem plantejant obrir per a aquelles famílies. Però tenim molt clar que necessitem que el Departament d'Educació ens deixi tocar aquests nens. És a dir, com a mestres hem de tenir contacte amb els nens. Els hem de canviar, els hem d'abraçar, els hem de donar petons, etc. Igual que s'està fent al carrer, en les terrasses dels bars. Llavors, si obrim, obrim per respecte a totes les famílies que ens estan recolzant tant en aquests dos moments.
Clar, ara ho comentaves tu, la situació de les escoles bressol, en especial les privades, estan patint de valent aquesta situació perquè veu tancar el 13 de març, com la resta del sistema educatiu. De moment, no hem pogut, no heu pogut reobrir. Clar, això implica en molts casos haver de fer un ERTO?
Sí, les nostres mestres estan en ERTO. Llavors, això comporta també doncs, que hi ha moltes famílies que estan a l'atur amb aquesta situació, perquè econòmicament l'escola ja està pagant lloguers, seguretat, bueno, tot el segur social, són molts gastos els que tenen una escola i les treballadores estan totes en ERTO.
Creieu que fruit de la crisi sanitària de la Covid-19 i amb tota aquesta situació financera que travessen les llars d'infants privades en especial, creieu que alguna no tornarà a aixecar la persiana un cop passi tot plegat?
A veure, això és una cosa que està aquí. És a dir, portem molts mesos que la situació és molt crítica.
Sembla que tenim alguna dificultat per escoltar la Núria Tinteño. Ara comentàvem aquestes dificultats econòmiques per les quals estan travessant les escoles bressol privades i que han posat en una situació molt complicada aquests centres per poder sobreviure després de 3 mesos de tancament, però ens deia que tenien la intenció d'obrir sempre que les famílies doncs, així ho demanessin, però amb aquestes condicions que ells posaven sobre la taula, que és el fet de poder tocar els nens perquè els han de canviar, perquè els han de poder abraçar. Núria, deies, és una situació delicada que ve de mesos enrere.
Sí, portem, bueno, des del mes de març, llavors, bueno, és una situació econòmica dura, però tot i així pensem que els nostres infants i les nostres famílies ens necessiten. Perquè, bueno, jo com a mare també penso que els nens són els grans oblidats d'aquesta crisi del Covid i els nens necessiten anar a l'escola i que tinguem respecte per ells.
A banda d'aquest manifest que ara heu fet públic, heu mantingut algun tipus de conversa amb la conselleria per mirar de reconduir la situació o com a mínim per alleugerir aquestes condicions que posaven per reobrir les escoles bressol?
No, vam enviar el manifest al senyor Torres, encara no hem rebut resposta. Divendres tenim una reunió amb la Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell, i fem part de l'associació de llars d'infants, que també s'estan movent.
Teniu alguna esperança que l'Ajuntament us pugui fer un cop de mà, com a mínim en aquestes gestions que voleu fer amb el Departament d'Educació?
Home, esperem que sí, que ens puguin aprovar un pla de rescat i una mica d'ajuda per donar tot aquest servei a les famílies.
Doncs aquesta és la situació per la qual travessen les 16 escoles bressol privades de Sabadell que han signat aquestes 16 que ens comentava la Núria, que han signat aquest manifest que s'ha difós en les últimes hores. Es mantindrà una reunió aquest divendres amb l'alcaldessa de Sabadell per valorar una mica quina és aquesta situació i aprovar, com deia la Núria, o demanar com a mínim aquest pla de rescat. Núria Tinteño, directora de l'Escola Bressol Colorins de Cal Llong i portaveu d'aquest col·lectiu, gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia. Doncs sembla que hem perdut aquesta comunicació. En qualsevol cas, continuem parlant d'aquesta qüestió perquè, en aquest sentit, el pediatre de l'Hospital de Sabadell i president de la Societat Catalana de Pediatria, el doctor Valentí Pineda, avisa que els infants no haurien de ser cuidats pels seus avis en cas que els pares no se'n puguin fer càrrec, tot i que ha reconegut que, de moment, no hi ha evidències que els infants siguin uns grans transmissors del virus. Recorda que prop del 90% de les víctimes mortals del coronavirus han estat persones més grans de 70 anys. L'alternativa, doncs, és portar els infants a les escoles, si està permès, a partir de la setmana vinent.
Si Sabadell passa dilluns que ve la fase 2 de la desescalada, els centres educatius hauran de tornar a obrir les portes. L'assistència dels infants serà voluntària i no es faran classes com abans del confinament, només cura i acompanyament dels alumnes. Davant del dubte sobre si és millor portar els nens a l'escola o deixar-los amb els avis en cas que els pares treballin, el doctor Pineda ha estat clar en descartar la segona opció.
Els avis ni veure'ls, pobrets, però clar, a veure, aquesta malaltia s'ha carnissat amb la gent més gran de 70 anys. El 88% dels morts per aquest virus han estat persones més grans de 70 anys, i això no ho hem d'oblidar-ho. Són les persones de risc. amb el qual, si hem de protegir algú en aquests moments, aquests dies, i si tornéssim a començar de zero, agafaríem la gent de més de 30 anys i els protegiríem a tope.
En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, Pineda s'ha mostrat partidari que els nens tampoc tornin a les escoles com abans de la pandèmia. Recomana que es faci el mínim temps possible. La probabilitat d'un brot no es descarta en aquests casos, tot i que Pineda reconeix que en la majoria d'experiències la transmissió del virus la fem els adults.
No han hagut grans brots a les escoles i tampoc s'ha vist a les famílies on s'han afectat adults, que pràcticament sempre és primer l'afectar l'adult i després el nen, cosa que passa al revés de la grip. I que realment amb aquestes petites evidències, que són petites perquè això no està plenament demostrat científicament encara, perquè ens falten dades, ens falten treball, ens falten estudis publicats o revistes de referència que expliquin tot això, doncs realment podria ser que no fos tan alarmant, però els dubtes ens tenen lligats.
Sobre la reobertura de les escoles, Pineda ha recomanat extremar les mesures de seguretat. De fet, es contempla limitar l'aforament de les aules segons les edats, incrementar la higiene personal dels infants i augmentar la neteja i ventilació de les aules. L'obertura de les escoles, com hem dit, només serà possible durant la fase 2 i l'assistència dels alumnes totalment voluntària.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Passa un minut de 2:45, els desplaçaments sense limitacions entre Sabadell i Barcelona podrien ser efectius a partir de dilluns que ve, dia 1 de juny. Ho seran, això sí, sempre que el Ministeri de Sanitat doni llum verd a la proposta del Departament de Salut en aquest sentit. La idea és unificar en una sola regió Barcelona i les metropolitanes nord, dins la qual està inclosa Sabadell, i sud. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. La proposta s'ha traslladat al Ministeri encapçalat per Salvador Illa després de consensuar-se amb els alcaldes i alcaldesses de la capital catalana i dels municipis de l'àrea metropolitana, tot plegat després que el cap de setmana passat transcendís una carta signada per batlles del Partit dels Socialistes, entre els quals hi havia Marta Ferrés, fent la petició. L'alcaldessa de Sabadell ha celebrat que Salut hagi fet el pas.
Jo crec que és una molt bona notícia, és el que havíem estat demanant alcaldes del Partit Socialista a la Generalitat de Catalunya. Ens sembla que en aquests moments és molt complicat explicar a la ciutadania que, per exemple, doncs, la gent de Sabadell podem anar a Mataró, però no podem anar a Barcelona, i per tant creiem doncs, que, evidentment, tot i que és claríssim que s'han de mantenir els criteris també sanitaris, però que, evidentment, també hem de fer mesures que puguem explicar a la gent i que siguin entendibles. Per tant, creiem que és una bona decisió.
El departament ha pres la decisió atenent a criteris sanitaris perquè, segons la consellera Alba Vergés, les tres regions presenten una evolució similar de l'epidèmia. No obstant això, creu que s'havia d'obrir el debat sobre quines podien ser les conseqüències abans de prendre una decisió precipitada. La unificació de les tres regions el que permetrà a la pràctica és que es pugui circular lliurement entre l'àrea metropolitana i Barcelona. Això, però, no implica un canvi de fase i aquesta nova gran àrea es mantindrà almenys fins al 8 de juny, en la fase 1 de la desescalada.
Altres qüestions han format més breu que Creu Roja Sabadell quadruplica les ajudes d'alimentació arran de la Covid-19.
Actualment i en ple estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus, la institució atén 1.040 famílies en el marc dels seus projectes d'aliments. En mesos anteriors a la Covid-19 se n'atenien 214. Així, l'ascens d'unitats familiars ateses se situa al 386%. L'entitat humanitària constata un augment de persones demandants d'aliments que mai havien necessitat ajut. Fins al moment s'han realitzat 2.371 entregues d'aliments a famílies vulnerables.
L'Ajuntament de Sabadell també ha iniciat el repartiment de mascaretes a domicili per a persones de més de 80 anys.
També s'ha distribuït informació als comerços perquè els clients respectin la distància de seguretat i les mesures d'higiene quan vagin a comprar.
I Sabadell acumula ja més de 2.750 denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma.
Tot plegat després que en les últimes 24 hores la policia municipal hagi sancionat 17 sabadellencs per saltar-se el confinament. Les persones denunciades s'enfronten a multes d'entre els 600 i els 30.000 euros en funció de la gravetat de la infracció.
Abordem d'altres qüestions. La Biblioteca del Nord vol recollir la memòria de la pandèmia al districte tercer. Per això, l'equip de l'equipament ha demanat als sabadellencs de la zona que facin arribar textos, àudios, vídeos i imatges del que els ha abocat aquesta pandèmia. Tot plegat en un punt de Sabadell que ha estat especialment colpejat pel coronavirus amb altes xifres de contagis.
La porta de la Biblioteca del Nord està tancada des de fa setmanes, però els seus treballadors han seguit preparant iniciatives per mantenir el pols i el contacte amb el barri. I una d'aquestes idees ha estat el projecte El Nord Confinat, memòria de la pandèmia, que vol prendre el pols del que s'ha viscut en aquest punt de la ciutat. El director de la Biblioteca del Nord, Isaac Barrachina, assegura que l'únic que volen fer és recollir la memòria històrica.
Des de coses així anecdòtiques a gent que ha fet vídeos doncs, donant la seva experiència de com ho ha viscut, no? I que realment quan ho puguem publicar i ho puguem difondre, realment és emotiu, no? Perquè jo penso que tot ens ha tocat, no? És a dir, ha sigut un temps de reflexió personal, d'escoltar-se un mateix, de valorar el que volem en aquesta vida, no? I evidentment això es pot expressar de moltes maneres, no? Un nen potser t'ho expressarà amb un dibuix, que n'hem rebut també hi ha algun, gent, una cançó, una nota de veu, vull dir, és el que et comento, que aquí està la gràcia, no?
La voluntat de l'equip tècnic de la Biblioteca del Nord és fer una exposició amb tot el material que en pugui arribar. D'aquesta manera, l'objectiu és retornar al barri tot el viscut durant aquests 3 mesos. Els ciutadans que vulguin participar de la iniciativa El Nord Confinat, Memòria de la Pandèmia, poden fer arribar els seus documents per WhatsApp al 637 23 25 01 o per correu electrònic a bibliodelnord@ajsabadell.cat.
Notícies migdia.
Més enllà de la Covid-19, la Gran Via es pot començar a repensar sense la necessitat de comptar amb la Ronda Nord. Així ho considera l'assessor per a l'impuls del programa de transformació urbana de l'àmbit de la Gran Via Ripoll, Toni Font. En declaracions al programa El Cafè de la Ràdio, Font ha assenyalat que el model d'autopista urbana d'aquest eix viari està caducat i cal transformar-la en un espai que prioritzi la qualitat de vida dels veïns.
Aquests veïns i veïnes es mereixen la qualitat de vida que tenim a la resta de la ciutat. Per això diem, hem de pacificar la Gran Via i hem de guanyar un nou eix de centralitat urbana. Evidentment que el centre de Sabadell, el centre històric, té el seu component bàsicament històric que fa que sigui molt atractiu, igual que hi ha altres eixos, com pot ser Can Oriac amb el seu potent eix comercial de l'Avinguda Mata de Pere, però en podem crear un de nou aprofitant i repensant un espai públic que avui està únic i exclusivament pensats per la circulació dels vehicles.
Una qualitat de vida carent que pot començar unint els barris.
Sí, Font recorda que la instal·lació de semàfors va ser un primer pas per guanyar transversalitat. Ara considera que es pot anar més enllà com a primer pas abans de pacificar del tot la Gran Via.
Facilitar l'accessibilitat de banda i banda de la Gran Via, recosint algun carrer, jo crec que podem encara recuperar transversalitat i en tota la Gran Via només és creuada per 11 carrers. En canvi, n'hi ha 16 que podrien tenir la seva continuïtat si poguéssim, a través de la pacificació i a través de la semaforització, que podrien guanyar una transversalitat que ara no tenen.
El responsable del programa urbanístic és conscient que l'impacte del coronavirus podria condicionar el finançament de la transformació de la Gran Via. No obstant això, reitera que la pandèmia també ha de servir per fer un canvi de prioritats, és a dir, deixar una banda la mobilitat per fer un salt cap a la millora de la salut pública.
I us ho dèiem en titulars, avui 26 de maig es compleix un any de les últimes eleccions municipals que a Sabadell es van traduir en un canvi de govern. Després de 4 anys, amb un executiu quadripartit format per Esquerra Republicana, la Crida Unitat pel Canvi i Guanyem, el Partit dels Socialistes recuperava l'alcaldia sota el lideratge de la que ha estat la primera alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés. El resultat de les eleccions del 26 de maig del 2019, doncs, van canviar completament la composició política de l'Ajuntament. Què va passar fa un any? Ho repassem en el següent reportatge de la Karen Madrid, amb veu de Pere Gallifa.
Amb una participació 8 punts més alta que en els comicis del 2015, les eleccions del 26 de maig del 2019 deixaven el PSC com el clar guanyador, creixent en 5 regidors respecte al mandat anterior, quan va quedar tocat després de la crisi del cas Mercuri. Tot i que la formació de Marta Farrés necessitaria suports per ser escollida alcaldessa, la mateixa nit electoral tenia clar que ho volia ser.
Volia ser la primera alcaldessa socialista de la ciutat, però que volia ser l'alcaldessa de tothom, de tots els sabadellencs i de totes les sabadellenques, dels que ens han votat i dels que no, perquè per això ens hem presentat. Els socialistes som la força més votada i per això serem els encarregats de formar un govern de canvi.
El suport per ser alcaldessa arribaria pocs dies després amb l'anomenat Pacte de la Concòrdia, que signaria amb la líder de Podem, Marta Morell. Tot i que la formació no va obtenir els resultats esperats, va ser decisiva.
No són els resultats que nosaltres voldríem, però sí que ens agradaria remarcar que Podem Sabadell és l'única força que no estava en el consistori que entra en aquest Ajuntament de Sabadell.
De fet, la nit del 26 de maig, els líders de les dues principals forces que havien conformat el quadripartit, Esquerra i la Crida, encara confiaven en la possibilitat d'arribar a un acord per evitar el retorn del PSC a l'alcaldia, unint el pes de ser segona i tercera força respectivament. Ho apuntaven en directe a Ràdio Sabadell Juli Fernández, líder d'Esquerra, i Matías Sarracán, cap de llista de la Crida.
Treballarem i ens hi deixarem la pell i esperem que totes aquestes formacions també ho facin per poder fer un govern fort, sòlid, estable, amb majoria absoluta a la nostra ciutat. Els nostres 7 regidors i regidores estaran allà per construir aquesta majoria.
L'escenari està obert, no? L'escenari, la nostra anàlisi que podem fer a dia d'avui, que és una anàlisi encara, diguem-ne, en calent, no? Malgrat el que s'havia apuntat durant el recompte, no? A mesura que anaven avançant, nosaltres no creiem que estigui tot tancat.
Qui també s'oferia com a suport per al nou govern socialista era Junts per Sabadell, un suport que no s'ha materialitzat fins a la votació dels pressupostos del 2020. L'objectiu de Lourdes Ciuró la nit electoral era poder deixar petjada.
Aquests regidors serviran per mirar d'implementar alguna cosa del nostre programa. Creiem que no s'ha necessitat un rumb. Intentarem deixar la nostra petjada perquè aquest rumb es pugui agafar, perquè sincerament creiem que tenim un bon projecte per la ciutat, perquè ha estat molt treballat, molt contenta de l'equip.
Ciutadans, per la seva banda, se situava com a quarta força del consistori, mentre que tres partits perdien representació. Dos d'ells formaven part del quadripartit, però es presentaven amb sigles diferents. Sabadell en Comú, amb Joan Berlanga al capdavant, i 100% Sabadell, liderat per Marisol Martínez.
El que és més trist de tot és que les classes populars que estan no independentistes, que estan a l'esquerra del PSC, doncs una fragmentació que respon en molts casos a persones que no han volgut treballar en comú, que no s'han volgut presentar a primàries, que han optat per fer projectes personals, això ha deixat orfe en gran mesura aquestes classes populars dels barris, que són molt significatives.
No hemos sido capaces de llegar, no hemos sido capaces de dar nuestro programa a entender, no hemos sido capaces de llegar a la ciudadanía y no hemos sido capaces de convencer. Y nada más, antes yo he dicho a mi gente que en democracia nadie se equivoca y la democracia hay que respetarla.
També quedava sense representació el Partit Popular, que en el mandat del 2015 al 2019 només comptava amb un regidor, Esteban Gessa.
El joc de concentrar el vot en un partit, en aquest cas que podia haver sigut el nostre, s'ha presentat una altra opció, que és en aquest cas Vox, que evidentment quedarà molt junt, però aquests vots, doncs, evidentment, una part important d'aquests vots entenc que en el seu moment eren del Partit Popular.
Després de les eleccions del 26 de maig, l'Ajuntament va quedar renovat amb 22 cares noves i 13 dones.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I aquesta hora el tema del dia fora de Sabadell continua sent el cessament del cap de la Guàrdia Civil a Madrid, Diego Pérez de los Cobos. Precisament la jutgessa que investiga les mobilitzacions del 8M investiga també si el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cessat el coronel per no complir les seves ordres en relació a la investigació.
Segons publica la cadena SER, la magistrada vol saber si la decisió està relacionada amb l'informe que el màxim responsable de la Benemèrita a Madrid va enviar al jutjat que investiga les mobilitzacions feministes i del que no hauria informat Interior.
I el director adjunt de la Guàrdia Civil, Laurentino Ceña, ha presentat la seva dimissió al Ministeri de l'Interior després del cessament de Pérez de los Cobos, segons avança Voz Populi.
Ceña és el màxim càrrec de la Benemèrita després de la directora general del cos, Maria Gámez, que es va incorporar al càrrec el mes de gener.
així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Que vagi molt bé ara tota la informació esportiva. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.